OP Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dilluns, és 27 de març, el dia en què reuneix el Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan de Reus amb les protestes dels treballadors a les portes d'aquesta reunió i l'amenaça de denúncies. Els professionals sanitaris de Reus veuen com perden drets i poder adquisitiu i fa només uns dies els professionals de l'Hospital de Móra d'Ebre demanaven desvincular-se del Sant Joan perquè els estan buidant la guardiola per pagar el dèficit de 8 milions de l'Hospital de Reus. Convé que el Consell d'Administració escolti els treballadors abans de prendre decisions perquè, com sempre, els professionals sanitaris en surten malparats i, de retruc, tots nosaltres. Com cada dia hi posem música a tot plegat, avui al programa celebrem els 73 magnífics anys de Diana Ross. Els feia aquest diumenge. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, rebrem emprenedores i coneixerem Conese de Salut, un nou espai de Reus on aprendre més sobre nutrició i també sobre cuina. Farem el cafè dels dilluns avui amb el Daniel Villanueva, director de l'Escola de Cinema de Reus. Amb ell parlarem de molts projectes que té l'escola per endavant. I a partir de la una ja saben que els dilluns toca Sibarita i, com no, anar de vins. A la carta del programa avui tenim els del celler Clua. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Dotze i 24, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Enrique García, molt bon dia.
Bon dia. Avui dilluns, cels ennuvolats a Tarragona. És probable que tinguem precipitacions a la meitat occidental de la demarcació. Les temperatures màximes sense canvis són en descens. Avui seran de 14 graus a Gandesa, de 17 a Reus, 18 a la capital i el Vendrell i 19 a Tortosa. El vent variable fluix amb nord-est, fluix a moderat a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, tenim problemes a Vilanova de Prades, a la TV baixa 7004. La calçada està tallada des d'aquest diumenge per risc d'esllavissades. Entrem en matèria. A aquesta hora està reunit el Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan de Reus amb el dèficit de 4 milions i l'amenaça de denúncies per part dels treballadors sobre la taula. Uns treballadors que, per cert, han rebut amb xiulets i protestes al Consell d'Administració perquè un dels temes de debat avui són mesures que afectarien a la plantilla per aconseguir estalviar 2,3 milions. Per exemple, està sobre la taula que no cobrin el plus per objectius o tampoc el de permanència o antiguitat. Ruth Guerrero.
Tal com llegim al Reus Digital, minuts abans de l'inici del Consell d'Administració, uns 200 treballadors s'han concentrat al passadís principal i el de direcció denuncien que s'està posant en perill els seus drets laborals i critiquen la gestió que s'està fent del centre. Reclamen el cobrament del plus de productivitat i el manteniment del conveni laboral actual. Així rebien el Consell d'Administració. Des del comitè d'empresa s'han mostrat favorables a que sigui el CatSalut qui gestioni l'hospital. Divendres han convocat una concentració a la plaça del Mercadal a partir de les 6 de la tarda.
Més qüestions. La xifra del matí són els 1.643 establiments comercials que situen a la ciutat de Reus com la quarta de Catalunya amb més comerços. En sisena posició hi ha Tarragona, amb 1.821 establiments. Això suposa una mitjana de 14,01 i de 12,8 establiments per cada 1.000 habitants en aquestes ciutats.
Reus i Tarragona se situen al top 10 de ciutats catalanes amb més densitat comercial. Per davant hi ha Girona, Barcelona i Lleida. El cinquè lloc entre Reus i Tarragona l'ocupa Mataró. Però així, pel que fa a grans superfícies, Tarragona escala fins a la tercera posició. El 7% dels comerços de la ciutat són propietat de grans cadenes. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, les quatre comarques superen el camp en densitat comercial, tot i que la xifra de comerços sigui inferior.
I ens quedem a la ciutat de Tarragona. Una vintena d'entitats s'han unit en un fòrum a Tarragona aquest diumenge per coordinar-se i canviar el model de ciutat. Els organitzadors consideren que el municipi està desestructurat social i culturalment. També lamenten l'estat ambiental a causa de la contaminació per la indústria química.
L'objectiu del fòrum és que les entitats que treballen en diferents sectors s'adrecin a la ciutadania perquè agafin poder. I en un dels àmbits que l'organització creu que fa falta impulsar tot un canvi és en el de la cultura. Ho ha explicat un dels seus organitzadors, Toni Navarro.
Bueno, la ciutat jo crec que està bastant farta. Estem vivint amb un, bueno, com amb un globus, no? I bueno, cada dia és pitjor, o sigui, cada mes a mes va empitjorant. A nivell cultural la ciutat està nua, totalment nua, desestructurada, tothom que ve, inclús de Girona, amics meus que venen i veuen la ciutat i diuen, però què està passant aquí? O sigui, és que fa uns anys ja aquí hi havia vida, hi havia coses que passaven, ara no passa absolutament res.
Precisament una manifestació per aconseguir un ús social d'una part de la tabacalera tancava aquest cap de setmana un mes de reivindicacions a la ciutat de Tarragona. En el desè aniversari del tancament de l'edifici, la protesta ha plegat 200 persones i diverses entitats. Mònica López és membre d'OPIDA.
Salvar la tabacalera i començar-ho a fer pel M6 amb un espai autogestionat, però també reivindiquem un nou ús sobre l'espai, sobre els espais públics i sobretot demanem una activació cap a tots aquells espais que a Tarragona estan tancats i amb desús.
12:29 pràcticament, dos camioners detinguts a Tarragona per pagar amb targetes falsificades en benzineres i en peatges. Els arrestats alteraven la banda magnètica de les targetes per fer pagaments en aquestes benzineres, a peatges i també en establiments d'àrees de servei.
En diferents parts de la cabina del camió es van localitzar 47 targetes en diferent numeració, 37 de les quals tenien la banda magnètica doblada. A més, també van trobar 3 dispositius de pagament de peatges, un lector de targetes, un ordinador portàtil i diferents factures de benzineres i establiments comercials. La investigació continua oberta per esbrinar la procedència de totes les targetes i el nombre total de pagaments irregulars realitzats.
Encara en successos, els Mossos han desarticulat una organització del narcotràfic per blanquejar més de 2.700.000 euros amb un entramat empresarial. Una de les detencions s'ha fet a Salou. La investigació va començar a principis de 2016 arran de la detenció d'un important narcotraficant d'origen veneçolà quan tractava d'introduir 300 quilos de cocaïna a Catalunya i tenia en possessió més més de 2 milions d'euros en metàl·lic per blanquejar els diners utilitzaven diversos procediments, com per exemple adquirir mobles, fer donacions o operacions comercials.
L'activitat més destacada per aquest fi era una societat dedicada al sector de la cosmètica amb establiments i magatzems arreu d'Espanya i Sud-amèrica i també l'adquisició d'un gimnàs. La investigació també va permetre descobrir un altre entramat empresarial ubicat a diversos paradisos fiscals. Els tres detinguts, dos són de nacionalitat espanyola, de 52 i 68 anys, respectivament, i una de nacionalitat russa, de 43 anys, i haurien comès un delicte de blanqueig de capitals.
Notícia econòmica del matí, l'aeroport de Reus enceta temporada d'estiu amb un 30% més de seients i ampliant fronteres a Polònia. El Regne Unit, Irlanda i Holanda ofereixen més places i la previsió és superar el milió de passatgers.
La novetat de la temporada és que l'aeroport amplia fronteres amb una nova ruta a Polònia. Pel que fa als països, el Regne Unit continua sent qui encapçala la llista amb més de 360.000 operacions seguit d'Irlanda. Amb tot, Holanda és qui creix més, amb un 58,4% més de seients oferts. Enguany s'amplia per enllaçar la capital del Baix Camp amb el mercat polonès fins a la ciutat de Katowice. Per altra banda, aprofitant la imminent obertura de Ferrari Land, el 7 d'abril, l'aeroport treballa per ampliar destinacions i oferir una connexió amb Itàlia.
12:31, veïns de la Canonja i Vilaseca han reclamat aquest diumenge amb una caminada reivindicativa l'obertura del camí del GR92 entre aquests dos municipis.
El camí està tallat per una mitjana de formigó a la carretera de Vallecens, la T315 al terme municipal de Reus, des de fa una dècada. Els veïns lamenten que la mitjana suposa un impediment per la circulació pel camí i apunten que el fet que no estigui adequat fa que els veïns exposin la seva seguretat si volen continuar fent el recorregut pel GR. La portaveu de la Canonja 3 és Iris Covacho.
Nosaltres el que volem és que el camí es pugui tornar a fer servir perquè la gent ja no hi passa o hi passa jugant-s'hi la vida, perquè sobretot si vas amb bici, clar, arribes a la mitjana, t'has de parar, passar la bici, he vist bastanta gent saltant la bici per sobre de la mitjana i, clar, és bastant de temps que estàs a la carretera i que els cotxes van ràpid en aquest tram.
La solució que proposen les entitats és construir un pont que permeti continuar pel mateix camí, tant per ciclistes com per a vianants. Si no, l'altra solució demanaria ubicar un pas de vianants que els permetés travessar la carretera amb seguretat sense haver de traspassar la mitjana de formigó.
I la nevada que ha marcat l'inici de la primavera ha omplert de visitants aquest cap de setmana als pobles de l'Alt Camp i la Conca. En alguns punts s'han registrat gruixos de neu de fins a 20 centímetres.
A Prades, al Baix Camp, un miler d'abonats s'han quedat sense subministrament elèctric per culpa del temporal. El també s'està sense cobertura mòbil des de les 9 del matí fins a gairebé les 4 de la tarda de dissabte causa del temporal. L'alcaldessa és Lídia Vargas.
Tenim totes les cases, que doncs, hi ha una població molt important de gent gran, que la calefacció doncs, no els hi funciona. Sort que no fa gaire fred avui, però és un gran problema. Tenim gran nombre de turisme que ve avui i doncs, tenim tots els serveis aquí dalt, doncs, que la major part d'ells doncs, no tenen grups per fer el servei bé. Doncs.
Com és habitual, la majoria de visitants, atrets per la neu, han fet cap a Prades, al Baix Camp, on pels carrers han desfilat famílies carregades de càmeres per immortalitzar la nevada de primavera i fins i tot amb trineus, així ho explicaven a l'Agència Catalana de Notícies.
Que millor que venia a tocar neu i està espectacular, fantàstic, impressionant, i més a finals de març, no?
Bueno, perquè pugem habitualment, que aquí no hi ha ni l'apuntador, i avui doncs valia la pena, tot i que sembla la Rambla.
Estàs al costat del mar i tens un munt de neu. La veritat és que és bonic, és bonic.
I la bona notícia del matí torna a la Ganxet Pinxo de Reus aquesta setmana. 55 establiments participants i la novetat és que enguany alguns no ofereixen només tapes, sinó que hi ha menús complets, Ruth.
Sí, ho fa per primera vegada incorporant menús de tapes. 7 restaurants seran els encarregats d'oferir creacions úniques a un preu de 35 euros. És la principal novetat de l'edició de primavera d'una ruta que aposta per la cultura, vinculant-se a la capital de la cultura catalana de Reus. També ho farà a través de la proposta Teatre Pinxo, una proposta de l'actriu Elena Cuina Tarragó, que aportarà una desena d'establiments càpsules teatrals de 20 minuts. Com és habitual i sense variacions substancials, el cost serà de 2,50 €. Amb beguda es podrà votar la millor tapa amb els premis Popular Professional Dam i la Ganxet Llengua, i enguany tots els establiments disposaran de web pròpia a través d'un acord amb Fundació.cat. El president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sant Romà, valora la reducció dels restaurants participants posant l'accent en la qualitat i la satisfacció d'establiments o consumidors.
El número de tapes servides crec que no serà referent, eh? I creiem que el que hem de valorar més és la qualitat de les tapes, la satisfacció dels establiments i la satisfacció dels consumidors, més que el número. Aquests 48 establiments i els altres 7 que s'incorporen amb el que serien els menús tapes s'ho passin bé, disfrutin fent les tapes, i també totes les persones que hi anem, més que el número que es pugui.
Un total de 55 establiments. La 12a edició de la Ganxet Pinxo Primavera arrencarà dijous, 30 de març, amb una festa a l'Espai Llotja de la plaça Prim, i es mantindrà fins al 9 d'abril. Es pot consultar més informació a Facebook, Twitter i Instagram, a l'app Gastronosfera i al web www.ganxetpinxo.cat.
Doncs encara un altre apunt sobre gastronomia, i és que a Deltebre han estrenat aquest cap de setmana noves jornades gastronòmiques, en aquest cas dedicades a la tallarina.
11 restaurants i un bar ofereixen fins al 9 d'abril diversos menús amb la tallarina com a protagonista, que permeten tastar aquest tipus de marisc en diferents varietats. Deltebre també dedica jornades gastronòmiques a l'arròs, l'ànec i al musclo. La confraria de pescadors Sant Joan de Deltebre és una de les principals recol·lectores d'aquest mol·lusc. En temporada alta es facturen entre 800 i 900 quilos diaris.
Vinga, són les 12:36. Què ha passat aquest cap de setmana, Ruth, perquè fa els esports, els equips de casa nostra?
Sí, les posicions a casa estan cada cop més a prop. Així és com els resultats del cap de setmana deixa la classificació dels nostres equips. Pel que fa al Nàstic, va poder sumar Valladolid els 3 punts, guanya per 1-2, amb gols de Perone i Manu Barreiro. Demà dimarts l'espera el Girona a les 7, a Olot, en Copa Catalunya. I el Reus torna a l'empat de sempre i queden 0-0. Diumenge l'espera el Lugos 0-0 amb el Múrcia, i accidentada la Volta a Catalunya, que va passar per Reus també, el Valverde, l'esprint final va ser per ell, però sí, accidentada.
Són les 12:37. Repassem portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
El titular és per Tarragona, la sisena ciutat catalana amb més comerços, i la imatge és pels Tres Tombs, un plan de cavalls i carruatges, la Rambla Nova de Tarragona.
El Reus Digital
destaca crits i xiulets als treballadors contra els gestors de l'Hospital Sant Joan poc abans de l'inici del Consell d'Administració, com dèiem, i que Reus, la quarta ciutat catalana amb major densitat comercial.
També. Què trobem al delcamp.cat?
La capçalera és per la història de sempre, sobre l'empat de al Reus Deportiu, i que un congrés internacional reuneix a Tarragona prehistoriadors experts en l'Àfrica.
I finalment el Tarragona 21.
Obre amb ni trampa ni cartró, hipnosi en massa a la canonja de la mà de l'estrella d'Antena 3, Jeff Tossan, i en el destaquem la policia local de Cambrils comís a 8 tortugues d'una espècie exòtica invasora.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara, són les 12:37. Nosaltres ens aturem 40 segons per la publicitat i continuem amb més coses que hem de rebre emprenedores avui.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
El último modelo de sillita de auto, cómo hacer pilates con tu bebé, su alimentación durante los primeros años de vida y un sinfín de contenidos te están esperando en Baby News, la feria del Corte Inglés en la que encontrarás todas las novedades del mundo del bebé. Entérate de todo en laaventuradesermadre.com, solo del 24 de marzo al 9 de abril.
Vinga, que és dilluns i aixequem persiana per rebre emprenedors i emprenedores de les nostres comarques. Avui els volem presentar Conese de Salut. És un centre d'educació nutricional que acaba d'obrir portes a Reus fa només uns dies i m'acompanyen avui a l'estudi la Yolanda Enfrons, que és dietista i directora del centre. Yolanda, què tal? Molt bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
I també la Carmina Pastor, que és cuinera i també forma part d'aquest projecte. Carmina, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies a totes dues per acompanyar-nos aquesta estoneta. Abans d'entrar en matèria i saber exactament què oferiu en aquest centre, m'agradaria saber com neix el projecte, no? Que, on és aquí l'origen?
Molt bé. Doncs mira, doncs Conese de Salut va néixer fa 3 anys i mig, aproximadament, ara farà, i doncs va néixer amb la idea doncs, de donar a conèixer doncs, el que era l'alimentació saludable, no? ensenyar a menjar, en definitiva, i intentar arribar doncs, a totes les famílies. Llavors, doncs, bueno, vaig començar jo sola, en aquest cas, i feia doncs, consulta dietètica en diversos centres externs
sí.
I també feia tallers de cuina i tallers d'educació nutricional en centres cívics, que en aquest cas doncs, els vaig començar a Tarragona. I a partir d'aquí, doncs, clar, la idea era intentar doncs, juntar totes aquestes coses en un únic lloc, no? I fer-lo una mica doncs, més meu. I doncs, bueno, i es va acudir doncs, la idea de muntar aquest centre d'educació nutricional. I aquí, doncs, clar, estava molt bé perquè teníem la part doncs, de dietista, perfecta, però faltava doncs, una altra pota no?, per fer un bon tàndem i era, doncs, era tenir una cuinera.
Clar, i aquí entra la Carmina,
I
no?
aquí és on entra la Carmina, exacte.
I sí, com se suma? Carmina, tu com te sumes a aquest carro? Com et puges a aquest projecte? A veure.
Doncs jo havia sigut clienta de la Yolanda, ens vam conèixer a la consulta i bueno, des del primer moment doncs, hi va haver molt feeling. Uh-huh. I, bueno, i quan em va proposar, em va explicar el seu projecte i m'ho va proposar, doncs no m'ho vaig pensar 2 vegades, no? Mm-hmm. Perquè, bueno, m'agrada molt el tema de la cuina i bueno, crec que fem un bon equip.
Sí, sí, sí. Escolta, a mi m'agrada molt això que dieu d'aprendre, no?, a menjar d'alguna manera, no? L'educació nutricional al final, no?, és això així resumit, no?, en paraules més planeres, perquè, de fet, aquí en parlem cada setmana, tenim aquí dietista nutricionista resident del programa, la Dara, que ve els dimarts, i volem també trencar aquest mite que quan parlem de dietistes no és només quan hem de perdre pes o no?, quan hem de fer alguna dieta concreta, sinó que és aprendre a menjar tothom, en general. No cal tenir problemes de pes, no? Yolanda,
no, ni molt menys. És el que tu has dit, no? Moltes vegades doncs, és agafar i millorar el que estem fent. Dius, hi ha alguna manera Clar. Que puguem aportar alguna cosa, que puguem millorar la nostra alimentació i així la nostra salut, també? I aquí és on neix la nostra idea, no? Aquest és el fonament.
Clar, clar, que perquè aquí partim d'aquesta base, no? Que no estem parlant només de dir, doncs mira, he de perdre uns quilos per salut o per estètica o pel que sigui, no?
No, no.
No. Qualsevol persona està bé que ens eduqueu una mica nutricionalment parlant,
Correcte.
No?
Correcte. A més, ara també ens trobem molt, i amb això ens agrada molt treballar-hi, amb les famílies, perquè moltes vegades dius, ostres, crec que més o menys porto una alimentació bona, però ens trobem que cada membre de la família menja una cosa diferent. I quan hem de fer els menús, és increïble, perquè cuines 4 menús diferents, no? Pel petit, si tenim un bebè, si tenim doncs, un nen de 3, 4 anys, si està la iaia, no? El pare, la mare, no? que vol cuidar una mica doncs, el pes, el Clar. Pare que té el colesterol, no? Doncs llavors anem a unificar, perquè l'alimentació saludable, en definitiva, és per tothom, no? Llavors
Exacte.
Podem fer un menú únic per tothom i es disfruta molt més.
Exacte. Per tant, aquí a Conese de Salut trobem, suposo, aquestes 2 potes, no?
Sí.
El fet de dir, doncs, escolta, anem a plantejar-nos potser canviar una mica el tipus d'alimentació que portem a casa, no? Anem a posar unes pautes i una mica d'ordre, que de vegades ens descontrolem, no? Amb els horaris que es porten avui en dia també. I també trobem aquesta altra vessant de dir, doncs, mira, jo necessito una mica d'assessorament nutricional, doncs això, perquè de perdre pes, no? Perquè no m'acabo de trobar bé, potser, això també ho tenim, no?
Hi
ha les 2 coses.
Sí, sí, sí.
Per tant, on sou, per començar? Perquè suposo que en aquest projecte, que estava com a idea, fins que no heu trobat també el lloc adient, això ha sigut una part també
sí.
dura, no?
Això és molt xulo, perquè aquí la família ha col·laborat moltíssim,
sí?
No? Sí, 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 perquè el local on estem era la carnisseria que havia treballat, doncs, bueno, que tenia la meva sogra.
Ai, que maco, m'encanten a mi aquestes històries, clar, sempre
és que és bonic,
hi ha
algú darrere. Perquè dius, al final, un projecte bonic, perquè nosaltres sempre li hem dit que això era un projecte bonic, no?
Uh-huh.
Un projecte bonic sempre ha d'estar rodejat de gent maca i de gent que t'ajudi, no? I la veritat, doncs, que ho hem trobat per tots cantons. I era això, era la carnisseria de la meva sogra, que feia més de 20 anys que la tenia, i llavors, doncs, fa un parell d'anys es va jubilar i va dir, aquí teniu el local pel que necessiteu, no? I, doncs, bueno, aquesta idea ha anat, no?
Sí.
Ha anat prenent forma fins que, al final, doncs, l'hem quallat, no? i hem creat Conèixer de Salut.
Sí, doncs aquí hi ha també, no?, aquesta connexió amb, amb aquesta història, aquest negoci també, no?
Sí.
Després de tants anys sou a Closa de Mestres 15,
correcte,
a Reus. Jo els dic, el web, per cert, és www.conèixerdesalut, tal com sona, conèixerdesalut.com, que allà tenen més informació. Ara expliqueu-me, a veure, què és el que trobem aquí a Conèixer de Salut quan hi anem, perquè ja m'ha portat un díptic aquí la Yolanda i la Carmina amb un munt de tallers, o sigui, impressionant, per aprendre a cuinar, aprendre a alimentar-nos i això de que ens comentaves ja, que ens apuntaves, Yolanda, de fer-ho en família. Mm-hmm. Això és importantíssim, no?
Sí.
Teniu aquí un munt de dates, la propera és el dia 29 de març, no? Que fem què? Un taller de sopars.
Sí, ah, això m'encanta. Sopars de dilluns perquè... a divendres.
Ah, això
sí.
M'encanta, perquè jo em quedo sense idees molt ràpidament i acabo repetint, no? Llavors ens avorrim.
Aquesta és la idea, de dir, doncs vinga, va, anem a fer una estructura de com organitzem els sopars, que sembla que és el mal de cap, no?, generar
sí,
allò de,
sí,
de tots.
Eh?
Arribem a tope, no?, estressats, sense temps, amb la nevera que, no?, que li falta una mica d'alegria, sí, i diem, a veure què en traiem d'aquí. Llavors, doncs, plantegem fer aquest taller amb 5 sopars, que tampoc no anem a fer ni receptes estranyes ni molt sofisticades, no. Tenim present que el sopar és una cosa que ha de ser ràpida i que pugui menjar tota la família. Uh-huh. Llavors, així ho hem estructurat. Llavors, doncs, s'aprenen receptes que possiblement no inventem res nou, no?, però potser la manera amb la que ho presentem, no?, com ho fiquem, li donem un toquet aquí, un toquet allà, i fa, doncs, que entri una mica d'aire fresc a la cuina, que tinguem altres idees i que, sobretot, doncs, aprenguem a plantejar. Perquè trobar 5 receptes per sopars és molt senzill, però i la setmana següent què fem?
Clar, sí, sí, no, aquí vaig jo, perquè jo et quedes sense idees. Mira, l'altre dia això ho parlàvem a casa, que és que jo estic ara sense idees i acabo de dir, què sopem? I et quedes com en blanc, no? Clar. Et queda aquell buit que dius, serà que no en sé de coses a fer, però de vegades et quedes, és veritat, una mica bloquejat, no?
Clar, i no surts del taller només amb 5 receptes, sinó que et donem unes pautes, doncs, perquè tu puguis anar canviant, amb els mateixos ingredients, anar canviant, no?, cada setmana.
I aquí hi ha un tema important també, perquè és això de planificar els menús setmanals. Uh-huh. Vull les visions de la cuinera i de la dietista, no?, en aquest cas. És positiu, o sigui, ho hauríem de fer tots. Ens ajuda una mica a portar una dieta més equilibrada, també a regular una mica la llista de la compra, no?,
sí,
suposo.
Sí, clar. Només el fet de planificar... planifiques la compra, saps el que cuinaràs durant tota la setmana, això també és un estalvi per les famílies,
sí,
no?
Sí, és que és important,
clar,
perquè compres allò de si tinc el menú fet, faig la llista de la compra en base al menú, no?
Sí. Vull dir, no t'has de preocupar què faré avui per sopar perquè saps ja el que ho tens comprat ja a la nevera, saps el que cuinaràs, mm-hmm, i això és molt important. I saber, doncs, que tot el que has comprat, doncs, faràs una dieta equilibrada, no?, i saludable i...
I aquí com funcioneu? Perquè la Carmina proposa menús i tu li dius aquí falta llegum, eh? Yolanda, com ho feu això? Com ho treballeu això?
Doncs mira, ho hem fet de totes dues maneres. Per un cantó, de vegades diem, vinga, receptes que ens agradaria que la gent aprengués, perquè moltes vegades són les receptes de tota la vida, però fent-les una mica més saludables, no?, i donant-li el que parlàvem abans, aquest toquecillo. Doncs de vegades ho hem plantejat així. I de vegades ho hem plantejat a la inversa, allò de dir, vinga, anem a fer una planificació pura i dura, no?, dietètica.
I a veure quines receptes ens surten.
Exacte.
No?
I a partir d'aquí ens surten receptes. I pel moment, no?, tots els plantejaments ens han funcionat. Jo crec que això també depèn molt de la gent, no?, del tarannà que tingui la gent. Perquè hi ha persones que els encanta obrir la porta de la nevera i dir, a veure, què és el que tinc amb aquesta nevera, no? I... pum, en 5 minuts ja se'ls ha acudit una recepta i els agrada, perquè són gent que és molt creativa, no?, i els agrada fer això. En canvi, hi ha gent, doncs, que serà molt més tranquil·la de dir, ostres, arribo a casa, arribo justeta de temps, però sé perfectament què és el que he de fer per sopar. No?
Jo sóc d'aquestes, eh? Així no has de pensar gaire, no t'estresses massa.
Molt bé, molt bé. Doncs aquests són els dos plantejaments i els hem portat tots dos a terme per veure que realment funcionen, no?, i que totes dos perfils de persona, no?, doncs, se sentirà identificada i podrà, doncs, treure'n un profit d'aquests tallers.
Mm-hmm. Com dèiem, el que ve ara, el més proper, és aquest 29 de març, el tema dels sopars de dilluns a divendres, però és que hi ha de tot, des de tallers sobre hamburgueses vegetals, menjars de tàper, aquest m'hauré d'apuntar jo, perquè sóc d'aquest del clan del tàper, que hem de dinar fora de casa, i això
cada
també és un drama.
Més.
Això és un drama.
Aquest és molt xulo.
Això és un drama, guardeu-me lloc, doncs. No, perquè a banda, és veritat que a vegades per mandra, allò de fer el tàper, no? Si tu has de fer per... si és només un, si has de cuinar per més gent, igual t'hi esmeres una mica més, però per un igual causen aquella tristesa. No m'ho preparo massa.
I és superimportant, perquè si no ens preparem bé el tàper, ja l'hem liat. perquè la resta del dia no funcionarà bé. Perquè moltes vegades, això, per anar ràpid, fem un dinar que no és suficient. Llavors, què és el que fem? Doncs que anem, no?, per tot arreu mirant allò pels racons a veure què picotegem d'aquí i d'allà, no? O arribem a l'hora de sopar desesperats i aquí ni controlem ni aliments, ni qualitats, ni res, no? Mm-hmm. O sigui que és important.
No sé si tindré prou les dates, perquè a banda dels tàpers tenim esmorzars i berenars per a nens,
aquest
no?
És molt cuqui, Mònica?
Que aquest és també per treballar amb els petits, que això també és important.
Sí, amb els petits. O sigui, està pensat perquè vinguin els pares, en aquest cas, però orientat cap als petits, perquè molts cops ens passa, no?, que si ens sortim de la bulleria o de les galetes no sabem què donar-los per esmorzar o per berenar, no? Llavors, doncs, aquí en tenim moltes d'idees. Però ja no és important només els ingredients que fiquem com a alternativa, sinó com els presentem, perquè ho hem de fer cuqui.
Això ja hem d'entrar pels ulls, no?
Exacte, sí. I una mica és el seguiment d'un projecte que vaig començar fa un parell d'anys, que era el Desayuno de Maria, que Maria és la meva nena de 4 anys. Bueno, 4 anys farà aquest divendres. I llavors doncs, li vaig començar a preparar els esmorzars de la Carmanyola, no?, els esmorzars del matí, ficats d'una manera doncs, així com una mica més atractiva, però ficant ingredients i aliments doncs, que possiblement potser no se'ns acudiria ficar-los als nens, no?, però ben presentadet. I llavors això ho vaig anar publicant al Facebook, al Twitter, bueno, a les xarxes socials i al blog de Conèixer de Salut.
Sí, ja t'anava a dir que a través del vostre web trobem també aquests desayunos de Maria, sí, que hi ha un munt d'idees, però
pues gairebé
també
200, gairebé 200 esmorzars.
Hi ha esmorzars, però també hi ha dinars i receptes al web de Conèixer de Salut, trobem una miqueta de tot,
Sí, sí.
O sigui que aquí...
Correcte.
Anem a mirar alguns dels tallers més, perquè aquí n'hi ha un que a mi em crida molt l'atenció, el de l'apartat d'Aprèn a alimentar-te, que això jo crec que, a més, això aquí al programa ho defensem molt, que és llegir bé allò que porten els aliments que comprem, no? Que això també amb la Dara ho parlem cada setmana, que jo crec que hem creat cues als supermercats, no? Perquè que important és llegir d'on venen els aliments que porta cada cosa, no? Perquè de vegades ens en faríem creus del que porten molts dels aliments processats que comprem. I suposo que això també ho intenteu, no? A les receptes que ens proposeu i tot plegat, no? Carmina, intentar fer servir els productes menys processats possible, no?
Sí, clar. I fem
compra
a les receptes que fem als tallers, intentem comprar els aliments el més natural possible i amb menys productes estranys que portin les receptes, no? O sigui, molta verdura, molta fruita, llegums, cereals...
I anar al mercat també.
Home, clar.
No? Treure el temps també per anar a fer la compra, suposo que és molt important després en com cuinem, no?
Triem molt bé els llocs on anem a comprar també, clar.
Anem als tallers de què podem fer en família, perquè pensat als nens hi ha moltes opcions, però a part d'aquest taller en família també ens oferiu la possibilitat de celebrar aniversaris diferents, no? No sé si a la Maria, que fa anys aquest divendres, li tens preparat alguna cosa.
Sí, aquest serà el nostre primer cumple, sí? serà l'estreno dels aniversaris al centre.
Expliqueu-nos a veure com va això dels aniversaris, perquè igual estem aquí donant idees a pares i mares.
Val. Primer vam ficar una zona on li hem ficat molt, molt de carinyet del centre, és l'apartat dels nens, no? Com si diguéssim, just a l'entrada. Perquè allí doncs, ja ha recreat el que ens encantaria que fos el seu entorn, que és una cuineta, no?, amb aliments de debò, no? No tants productes i més aliments, amb un mercadet. I llavors, doncs, quan arribin els nens, doncs, el primer que els hi farem és una petita activitat que sempre centrada en l'educació nutricional. No? Una petita activitat i després doncs, passaran a cuinar el seu propi berenar, que aquí és on xalaran molt, no?
Clar.
I doncs, bueno, aquí què ficarem? Amb els berenars? Doncs això dependrà de cada nen, perquè ho farem molt personalitzat. Perquè potser a algun nen li encantarà, per dir-te alguna cosa, fer unes creps. Doncs vinga, va, anem a cuinar unes creps i anem a fer uns farcits que siguin ben saludables i que puguin doncs, despertar la seva creativitat. O farem unes pizzas o farem uns batuts. Per exemple, a la Maria li xiflen el tema dels batuts, no? Doncs llavors ho tenim clar que un dels punts estrella serà aquest.
I aquí, en aquest cas, que estàs, Carmina, tu allà ensenyant a cuinar els nens, com ho portes, això?
Doncs molt bé, perquè els nens, a més, els encanta també, no?, manipular els aliments, fer una masseta de pizza o unes magdalenes, tot això és el que els hi volem ensenyar i que s'impliquin des de petitons a la cuina, no?
Clar.
Crec que és molt important que sàpiguin cuinar els nens des de molt petits, no?
Mm-hmm. Això ho parlem també a vegades. Mira, aquí cada setmana passen cuines diferents i la majoria ens diuen que ells els hi ve la passió per la cuina d'estar cuinant a casa amb les mares i amb les àvies,
sí,
no?
I
que important és això, que estiguin amb nosaltres a la cuina també perquè aprenguin a menjar millor, no?
Mm-hmm.
Perquè a vegades hi ha nens que dius, és que això no m'acaba d'agradar. Bueno, pot ser que una cosa no t'agradi, però ho has de tocar i tastar una mica tot, no? Suposo que això des de ben petits és molt important d'inculcar-ho, no?
Sí, és que és tan diferent quan ells no, toquen els ingredients i fan les seves creacions, i és molt diferent perquè es familiaritza. No? I llavors doncs agafen i ho tasten. És...
Clar, normalment els nens els fiques al plat i no saben ben bé què és, ni com s'ha fet, ni com s'ha elaborat. Llavors, quan els impliques amb ells a la cuina, doncs canvia la manera també, no, de menjar.
I jo crec que és una manera molt original de celebrar els aniversaris, no? Això ho feu tot, ho podeu fer tots els divendres, no? S'ha de reservar, òbviament, així que pares i mares, si ens esteu escoltant, con S de salut, ja sabeu, .com, i allà teniu totes les dades. Quina capacitat, per cert, teniu d'acollir per allò, si per fer una festa d'aquestes d'aniversari?
Sí, fem un mínim de 8 nens i un màxim de 12.
Vale. Perfecte. I a banda d'això, doncs, els tallers en família, que els feu els dissabtes al matí, per poder anar amb els pares i germans, el que sigui. El següent és a l'abril, no? Estic veient aquí, el de nyoquis de patata amb tomàquet i polo de plàtan amb xocolata.
Sí. Correcte.
O sigui que això, mira, és una bona activitat també per un dissabte al matí, que dius que fem amb els nens, no? Doncs aprenem tots a cuinar una mica.
Sí, aquí està.
Aquí volem implicar també, doncs, que ens vingui el pare amb el nen, o la mare amb el nen, o els dos pares amb els dos nens, no?
Els padrins, no? Els fillons.
Sí. I d'una manera divertida i lúdica, no? Volem transmitir, doncs, que els nens aprenguin a cuinar des de molt petits.
Clar. És que al final ens hem de divertir, no?
Sí,
amb la cuina també, encara que sigui en el dia a dia o amb el tàper, que sigui divertit, eh? Aquí els que són de la lliga del tàper m'entendran, que necessitem una mica d'alegria. Doncs escolta, jo us agraeixo moltíssim que hagi vingut a explicar-nos, no em quede més temps, però ja saben, a Conese de Salut, que estan a Closa de Mestres 15 de Reus, tenen tota la informació, la Yolanda i la Carmina els ho expliquen fantàsticament bé. Jo us agraeixo molt que hagiu vingut i torneu quan vulgueu, quan tingueu novetats. Això és casa vostra.
Genial, això està genial. Segur que se'ns acudeixen coses.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Merci. Gràcies, Mònica.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Fill, en un futur tot això serà teu. La casa on va néixer la teva mare, el rellotge de l'avi i tota la meva col·lecció de segells també serà teva.
I el BMW?
No, fill. El meu nou BMW Sèrie 5 te l'has de guanyar.
Visita el concessionari Oliva Motor de les Gavarres de Tarragona i informa-te'n.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Falten 3 minuts per arribar al punt de la una. Avui, dilluns 27 de març, es commemora el Dia Mundial del Teatre, sabent que aquí al programa som apassionades també del teatre, bé, de l'art en general. Doncs nosaltres volem fer el nostre petit homenatge i ho fem a través de la veu del David Velasco. Vagi pel teatre avui.
És verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, en cenizas le convierte la muerte. Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
Doncs amb aquesta petita meravella ens sumem nosaltres també en aquest Dia Mundial del Teatre. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb notícies, informació local i comarcal, el cafè amb el director de l'Escola de Cinema de Reus, Sibarit, Avins i molt més. Fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal Española presenta un año más su campaña Me apunto a religión, dirigida a padres y alumnos de secundaria y de bachillerato. La Iglesia subraya la importancia de esta asignatura. Amparo Latre.
La asignatura de religión es fundamental para tener un conocimiento más completo del mundo. Esta es la premisa con la que la Conferencia Episcopal invita a los padres a ofrecer esta asignatura a sus hijos, a pesar de las dificultades que puede haber en algunos centros. El obispo de Segovia, César Franco, explica por qué.
Y si la religión es un hecho cultural importante que subyace en el seno de nuestra sociedad, es evidente que su incorporación a la escuela enriquece y es parte importante del bagaje cultural del alumno.
Los materiales de la campaña, que tendrá especial presencia en redes sociales, están en meapuntoareligion.com.
La gestora del Partido Socialista ha convocado para el próximo sábado el Comité Federal que va a cerrar el calendario de primarias, unas primarias a las que van a concurrir Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. Vamos ya hasta la sede del Partido Socialista. Ahí está nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
El Comité Federal tiene como principal misión concretar esos plazos del proceso y la fecha exacta de las primarias para elegir al próximo secretario general, que podría ser ya casi con toda certeza el 21 de mayo. La convocatoria formal de la carrera conlleva, entre otras cuestiones, el cierre del censo de militantes con derecho a voto y los plazos para recoger avales, que arrancará tras la Semana Santa, como ha señalado Mario Jiménez.
Estaremos en unos plazos de en torno a 15 días para la recogida de avales y en torno a 10-11 días para la celebración de la campaña de información.
Tal y como ha adelantado también Jiménez, la dirección propondrá y organizará la celebración de un debate entre los candidatos.
A esa carrera por el control del Partido Socialista se acaba de referir el secretario general del Partido Socialista de Cataluña. Miquel Iceta asegura que los socialistas catalanes van a ser neutrales y subraya que la última palabra la tienen los militantes. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
Sí, en un acto junto a los socialistas vascos, Miquel Iceta aseguraba que el Partido Socialista de Cataluña, va a ser neutral en todo este proceso de primarias. Pero como dices, recuerda que al margen de los apoyos que consiga cada candidato, lo importante va a ser el apoyo de la militancia.
El militante de la agrupación más pequeña de España, pues tiene su voto el mismo valor que el militante de la agrupación más grande o aquel que haya sido secretario general o presidente del gobierno. Y por lo tanto, no es que quiera quitar importancia, pero sí recordar el fondo de la cuestión.
Iceta espera que una vez estén todos los candidatos encima de la mesa, se lleve a cabo una campaña en la que lo que impere sea el debate en torno a las ideas.
Y seguimos también pendientes de Murcia. La Ejecutiva Nacional de Ciudadanos decide esta mañana si apoya o no la moción de censura que ha planteado su formación en la región. Desde Podemos, Pablo Iglesias carga ya contra el partido de Albert Rivera.
Han estado mareando la perdiz y tratando de asegurar que el Partido Popular siga gobernando en Murcia. Se ha visto claramente que su acuerdo con respecto a los imputados es una auténtica burla y bueno, pues queda claro que Ciudadanos trabaja para sostener al Partido Popular y para sostener básicamente a los partidos viejos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Hoy en El Espejo nos vais a llevar a la cárcel, ¿eh?
Pero sin esposas.
Bueno, sin esposas, al menos de momento, porque vais a hablar de esa labor de acompañamiento espiritual, de acompañamiento humano de los capellanes. Este fin de semana, además, ha habido una visita creo que muy especial, ¿no? Cuéntanos.
Ese es el motivo que este sábado pasado el Papa realizaba una importante visita pastoral a Milán y nosotros nos queremos fijar en su larga estancia en la cárcel de San Vítore, donde permaneció unas 3 horas. Francisco saludó uno a uno a los detenidos mientras les decía: ustedes son Jesús. Después almorzó con un centenar de internos. Cada uno de los platos había sido cocinado por los detenidos bajo la dirección de un chef que trabaja allí en San Vítore. Y al final se llevó a cabo la bendición de los regalos que le ofrecieron los detenidos: una bufanda confeccionada en los propios talleres de la cárcel, productos artesanales y mensajes con los nombres de los internos y de sus familiares para que el Papa los incluya en sus oraciones. Y al final, en lugar de volver al arzobispado para descansar un rato, Francisco prefirió dormir una siesta de media hora en la habitación que tiene allí el capellán de la cárcel. Todo un gesto para mostrar la cercanía de la Iglesia a estos hombres y mujeres, para decirles que siempre es posible volver a empezar con la ayuda de Dios.
Pues en nada, en un ratito, en 25 minutos, será momento para el espejo aquí en el mediodía. Gracias, Restán, José
a
Luis.
Ti. Hasta luego.
Hola, Corrochano, José Luis.
Hola, Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, después de que pasara lo que todo el mundo sabía que iba a pasar con el coche de Fernando Alonso, que es una carraca, ¿va a terminar así la temporada?
Bueno, Fernando Alonso abandonó a 7 vueltas del final del Gran Premio de Australia cuando peleaba por ser décimo y, en sus palabras, estaba haciendo la mejor carrera de su vida. Mark Webber, que fue piloto de Fórmula 1 hasta hace poco y amigo de Fernando Alonso, ha puesto este fin de semana en duda su continuidad hasta final de temporada.
Quizá Alonso no complete la temporada. Quizá Stoffel Vandoorne tenga nuevo compañero en algún momento, así que...
¿A qué te refieres?
Me refiero a que Fernando no aguante el año entero. Nunca se sabe, está muy frustrado. No está aquí para ser sexto o séptimo. Para Stoffel conseguir algún punto está bien. Fernando no está interesado en sumar solo puntos. Quiere pelear por subir al podio. Ahora mismo está muy lejos de donde querría estar.
Vamos a preguntar a quien sabe. Carlos Miquel, todavía en Australia, ¿qué pasa por la cabeza de Fernando Alonso?
Por la cabeza de Alonso lo que pasa es el enorme enfado que tiene con el coche tan malo que está, con el que está lidiando, y la presión que está metiendo a McLaren Honda para que cambie las cosas y cambien ya. El propio Alonso dijo hace unos días en una rueda de prensa que no va a estar todo el año así, pero de ahí a que Alonso vaya a bajarse el barco antes de tiempo lo veo realmente difícil, y de momento la intención de Fernando Alonso es cumplir el año que le queda de contrato con McLaren Honda.
La carrera la ganó el Ferrari de Vettel, segundo fue Hamilton, tercero Bottas, Carlos Sainz terminó octavo. Y noticia de ahora mismo, acaba de llegar la selección española de fútbol a París para jugar mañana el amistoso contra Francia.
Gracias, Corro.
Hasta luego.
Ahora llegamos a la 1:06. Anda que no queda mediodía por contar.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad...
Nosotros estamos de acuerdo en que hay que aplicar la sentencia.
Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos.
La baja natalidad. España ocupa el puesto 181 en el...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
En España durante 2016 se produjeron al día más de 300 robos con fuerza en domicilios. En Securitas Direct sabemos que contra los robos con fuerza en domicilio lo más importante es detectar al intruso antes de que entre, para así evitar cualquier situación de riesgo. Por eso hemos desarrollado la única alarma con detección anticipada, gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
8 minuts que passen de la una. Continuem al migdia Cope Tarragona amb la informació local i comarcal. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. S'ha normalitzat, per tant, la situació a Vilanova de Prades, on hi havia una carretera tallada per risc d'esllavissades. I la notícia d'aquesta hora és que està reunit el Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan de Reus amb el dèficit de 4 milions i l'amenaça de denúncies per part dels treballadors sobre la taula. Uns treballadors que rebien amb xiulets i protestes al Consell d'Administració perquè un dels temes de debat avui són mesures que afectarien a la plantilla per aconseguir un estalvi de 2,3 milions. Per exemple, es debat no cobrar el plus per objectius, tampoc el de permanència o el d'antiguitat.
Tal com llegim al Reus Digital, minuts abans de l'inici del Consell d'Administració, uns 200 treballadors s'han concentrat al passadís principal i el de direcció denuncien que s'està posant en perill els seus drets laborals i critica la gestió que s'està fent del centre. Reclamen el cobrament del plus de productivitat i el manteniment del conveni laboral actual. Així rebien el Consell d'Administració.
Des del comitè d'empresa s'ha mostrat favorables a que sigui el CatSalut qui gestioni l'hospital. Divendres ha convocat una nova concentració a la plaça del Mercadal a partir de les 6 de la tarda. I la xifra del matí avui són els 1.643 establiments comercials que situen la ciutat de Reus com la quarta de Catalunya amb més comerços, en sisena posició hi ha la ciutat de Tarragona amb 1.821 establiments. Això suposa una mitjana de 14,01 i 12,89 establiments per cada 1.000 habitants.
Reus i Tarragona se situen al top 10 de ciutats catalanes amb més densitat comercial. Per davant hi ha Girona, Barcelona i Lleida. El cinquè lloc entre Reus i Tarragona l'ocupa Mataró. Això sí, pel que fa a grans superfícies, Tarragona escala fins a la tercera posició. El 7% dels comerços de la ciutat tots són propietat de grans cadenes i pel que fa a les Terres de l'Ebre, les quatre comarques superen el camp en densitat comercial, tot i que la xifra de comerços sigui inferior.
Passen 10 minuts de la una, una vintena d'entitats s'han unit en un fòrum a Tarragona aquest diumenge per coordinar-se i canviar el model de ciutat. Els organitzadors consideren que el municipi està desestructurat social i culturalment i també lamenten l'estat mediambiental a causa de la contaminació de la indústria química.
L'objectiu del fòrum és que les entitats que treballen en diferents sectors s'adrecin a la ciutadania perquè agafin poder. En un dels àmbits que l'organització creu que fa falta impulsar tot un canvi és en el de la cultura, ho ha explicat un dels seus organitzadors, Toni Navarro.
Bueno, la ciutat jo crec que està bastant farta, estem vivint amb un, bueno, com amb un globus, no? I bueno, cada dia és pitjor, o sigui, cada mes a mes va empitjorant. A nivell cultural la ciutat està nua, totalment nua, desestructurada, no, o sigui, és que no hi ha... tothom que ve, inclús de Girona, amics meus que venen i veuen la ciutat i diuen, però què està passant aquí? O sigui, és que fa uns anys ja aquí hi havia vida, hi havia coses que passaven, ara no passa absolutament res.
Un apunt de successos, dos camioners detinguts a Tarragona per pagar amb targetes falsificades en benzineres i peatges. Els arrestats alteraven la banda magnètica de les targetes per fer aquests pagaments.
En diferents parts de la cabina del camió es van localitzar 47 targetes amb diferent numeració, 37 de les quals tenien la banda magnètica doblada. A més, també van trobar tres dispositius de pagament de peatges, un lector de targetes, un ordinador portàtil i diferents factures de benzineres i establiments comercials. La investigació continua oberta per esbrinar la procedència de totes les targetes i el nombre total de pagaments irregulars realitzats.
I un apunt econòmic, l'aeroport de Reus enceta temporada d'estiu amb un 30% més de seients i ampliant fronteres a Polònia, el Regne Unit, Irlanda i Holanda ofereixen més places i la previsió és superar el milió de passatgers.
La novetat de la temporada és que l'aeroport amplia fronteres amb una nova ruta a Polònia pel que fa als països. El Regne Unit continua sent qui encapçala la llista amb més de 360.000 operacions, seguit d'Irlanda. Amb tot, Holanda és qui més creix amb un 58,4% més de seients oferts. Enguany s'ha s'amplia per enllaçar la capital del Baix Camp amb el mercat polonès fins a la ciutat de Katowice. Per altra banda, aprofitant la imminent obertura de Ferrariland el 7 d'abril, l'aeroport treballa per ampliar destinacions i oferir una connexió amb Itàlia.
I acabem explicant-los que torna aquesta setmana la Ganxet Pinxo de Reus. 55 participants i la novetat, enguany, els establiments, alguns d'ells, no oferiran només tapes, sinó un menú complet.
Ho fa per primera vegada incorporant menús de tapes. 7 restaurants seran els encarregats d'oferir creacions úniques a un preu de 35 euros. És la principal novetat de l'edició de primavera d'una ruta que aposta per la cultura, vinculant-se a la capital de la cultura catalana de Reus. També ho farà a través de la proposta Teatre Pinxo, una proposta de l'actriu Elena Tarragó, que portarà una desena d'establiments càpsules teatrals de 20 minuts, com és habitual, i sense variacions substancials. El cost serà de 2,5 euros amb beguda. El president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sant Romà, valora la reducció dels restaurants participants, un 55 en total, posant l'accent en la qualitat i la satisfacció d'establiments o consumidors.
El número de tapes servides crec que no serà referent. I creiem que el que hem de valorar més és la qualitat de les tapes, la satisfacció dels establiments i la satisfacció dels consumidors, més que el número. Aquests 48 establiments i els altres 7 que s'incorporen amb el que serien els menús tapes s'ho passin bé, disfrutin fent les tapes i també totes les persones que hi anem, més que el número que es pugui.
La 12a edició de la Ganxet Pinxo Primavera arrencarà dijous 30 de març amb una festa a l'Espai 8 de la plaça Prim i es mantindrà fins al 9 d'abril. Es pot consultar més informació a www.ganxetpinxo.cat.
Molt bé, doncs gràcies, Ruth. Fins ara. Amb això arribem a un quart de dues, 40 segons de publicitat i continuem.
Este año la calzotada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mungetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzotada en Restaurante El Álamo, 977-84-62-40, carretera de Montblanc en Alcover.
I en el més alt del podi, tu! Aconsegueix la glòria amb les ofertes imbatibles de MediaMarkt. I emporta't televisors, smartphones, portàtils i molt més a uns preus que no tenen rival. Dóna't pressa, només fins al 29 de març. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
A Cope Tarragona és l'hora del cafè.
Vinga, és dilluns i és l'hora, per tant, avui prenem el cafè amb en Daniel Villanueva, que és director de l'Escola de Cinema de Reus. Daniel, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, com prens el cafè? Que així la propera vegada te'l tinc preparat.
Talladet, molt curt de cafè, precisament.
Doncs la propera vegada, preparadet està. Escolta, ja t'has recuperat de la ressaca de Timecode, dels Oscars, de tot plegat? Ho has paït, si és que es pot?
No, això no es paeix. Ja, no. Trigarem, jo ho deia fa poc, no? Trigarem mitja vida, i això sembla que ha calat, no? Trigarem mitja vida a pair-ho. La veritat és que l'aterratge ha sigut dur. Primer per el jet lag monstruós al que ens enfrontàvem i segon perquè ningú ens ha fet la feina mentre estàvem fora. Això vol dir que el somni de Hollywood és molt bonic, tota l'aventura ha sigut fantàstica, però la veritat és que l'aterratge ha sigut dur perquè, clar, hem de portar una escola, hem de portar una productora i bé, la veritat és que ens falten hores ara mateix, però bueno.
Escolta, suposo que com apassionat del cinema que ets, viure una experiència com aquest camí cap a l'Òscar i la gala i tot plegat és com estar vivint una pel·lícula pròpiament, no? Un somni.
Bueno, jo crec que és el més proper al cel que viuré en vida, almenys.
No sap mai, home, encara quedi molt recorregut.
Bueno, sí, a veure, ja ho has dit tu molt bé. Qui no somia, no? Qui guanya la vida o s'intenta guanyar la vida del cinema i no somia amb els Oscars. És la panacea. I haver-ho aconseguit els 3 anys de la creació de l'escola a través d'un curtmetratge, no? Qui ens ho anava a dir? Que un curtmetratge ens donaria tanta vida, no? I ens donaria a conèixer, no? La veritat és que m'ha fet molta gràcia i a la vegada que il·lusió, no? Que a 3 carrers de l'escola no sabien que hi havia una escola de cinema i ara yeah. S'estan apuntant alumnes al Canadà. Vull dir que està sent molt surrealista tot plegat.
Sí, eh?
Però bonic, però molt bonic, no? Com et dic. I bé, sí, és cert que ens hem posat al mapa i ara pues, el que et dic, hem de seguir complint, hem de seguir picant molta pedra perquè ara el llistó està molt alt, no?
Uh-huh. Escoltava hores després de la gala dels Òscar al Juanjo Giménez dir que estava evidentment contentíssima amb l'experiència, no? Que era una meravella, però que tenia moltes ganes de mirar endavant, de nous projectes. Sí. No sé si encara a l'escola suposo que també esteu amb aquesta cosa, no?
Sí, sí, sí. És una sensació estranya i que la gent que ens escolta deu ser, deu dir, però bueno, que flipats són, no? Això ha durat un any i ha sigut un any de vertigen, en el que no hem parat de recollir premis. Ha sigut, la veritat és que és la primera vegada que un projecte ens estira a nosaltres d'una manera, però amb molta força, i fins i tot així, vull dir, et passes la vida arrossegant projectes, no?, per intentar que algú els vegi, no? Però i t'esgota, vull dir, passes la vida i t'acabes esgotant de veure que ningú et fa gas, no? Yeah. Però estar a l'altra part de la balança també és molt esgotador, perquè és vius cada dia amb una pressió i una tensió que el cor al final sempre sembla que està a punt d'explotar, no? És molt bonic, però ja et dic, sí que és cert que teníem ganes tots de dir, bueno, a veure si la onada de Timecode s'acaba i podem, perquè clar, de final tots tenim molts projectes, clar, i tots tenim ganes de tirar-los endavant i Timecode el que ens ha servit és una bona porta d'accés, no?, a poder fer nous projectes.
Mm-hmm. Doncs parlem d'aquests nous projectes. Primer, de l'escola, perquè com deies, han rebut peticions de Canadà i de fet tenia previst preguntar-te, no? Han crescut l'interès? Hi ha hagut aquí una allau de trucades de peticions d'informació?
El que està clar és que ha hagut un abans i un després. Ja ho va bé amb la Palma d'Or, en el que es van triplicar les inscripcions, les matrícules, i ara no som conscients, jo crec, del que ha passat, no? És curiós que allà on vaig coneixen, com et deia, l'escola, no? És increïble, no? Però tothom m'està explicant anècdotes. Però l'altre dia estava a Sòria i estàvem parlant de Timecode a la taula del costat. O sigui, coses molt, molt surrealistes. I bé, cap a on anirem? Pues, home, jo crec que ara mateix l'escola no hauria de tenir cap problema per omplir i anar creixent any a any amb un bon ritme, no? La veritat és que estic molt tranquil. És un pes, aquesta pressió de tindre un nou projecte empresarial que ja m'he tret, no? És que, bueno, això, aquesta primera fase de naixement està ja darrere,
superada,
i ara
no?
anem a créixer, no? Mm-hmm. I bueno, anem a veure si ho fem bé, no? De fet, aquest creixement, nosaltres el que sí que portem des de l'octubre passat és fer un pas endavant en quant a la producció de curtmetratges dels nostres alumnes, i hem passat de fer un curtmetratge per any a que cada alumne faci un curtmetratge. Això vol dir que enguany en fem 14, i la veritat és que bé, és molt agosarat. Pensa que nosaltres fins ara portàvem el ritme d'un curtmetratge anual i no, ens ho preníem en calma, però bueno, teníem el nostre ritme, diguéssim. No? Però la veritat és que ara tot s'ha accelerat, sembla una fàbrica de xurros, però bé, intentem, tant jo mateix com l'Ivan Serra, a nivell de guió i els altres professors, posar molt de carinyo en cada un dels projectes dels alumnes. I està molt bé perquè és un màster molt, molt guai en el que els alumnes acaben fent una mica de tot, no? És un 360, no? Perquè ells descobreixin la seva veritable vocació. Uh-huh. Així que, bueno, jo crec que aquest ens dona moltes satisfaccions.
Uh-huh. Hi ha 14 alumnes ara mateix. Quina capacitat, diguéssim, teniu? Hi ha un topall o no?
Bueno, ara mateix no l'hem descobert, vull dir, però està clar que no, tampoc hem de créixer tant, vull dir, no sé, si el tope no et sabria dir una xifra, perquè no, està clar que no n'hem arribat encara, suposo que arribarà un moment que direm, bueno, s'ha acabat, no?, perquè potser no, el que no volem és el que et deia, no?, convertir-nos en un... Que al final l'alumne sigui un número.
Clar.
Jo crec que el cinema, precisament, hem d'evitar-ho, això, no? Uh-huh. Sí que hi ha escoles a Espanya que bueno, a veure, quants més millor, però hem d'intentar mantenir aquest equilibri per tal de que els curtmetratges d'aquests alumnes, que aquests primers curtmetratges bueno, diguéssim que vagin més enllà d'un calaix, no? I que puguin distribuir-se i puguin donar un bon currículum a aquest alumne. Jo crec que aquest és una mica l'objectiu que nosaltres tenim, que l'alumne es converteixi en cineasta, de veritat. No?
De fet, esteu de rodatge aquests dies, amb el qual hem d'agrair especialment al Daniel que hagi tret una estoneta per venir. A més, esteu rodant el curtmetratge d'un dels alumnes que rodeu al Palace, no?
Sí. La veritat és que ha anat... bueno, aquestes coses boges que té el cinema, no? Que, com sabeu, tots tanquen el Cinema Palace a final de mes. Nosaltres, fins fa poques setmanes, encara no hi havia una data fixada per al tancament. Portàvem temps negociant amb la propietat dels cinemes per rodar un curtmetratge i de cop i volta ens planten una data que va molt lluny de les nostres necessitats i llavors ara estem corrent, però bueno, ens estem sortint. Mm-hmm.
Ara parlarem d'aquest tancament del Palace. Et volia preguntar, aquest creixement de l'escola va lligat també potser a buscar una nova ubicació? Perquè no sé si les instal·lacions que teniu ara al carrer Sant Francesc us queden potser petites.
Sí, bé, vam començar molt humilment, amb una petita escola de 40 i pico metres quadrats, no arribava a 50, me'n recordo. I bé, la veritat és que estem... Ja portem un temps que ens està quedant petit. Sobretot m'agrada molt posar els retalls de diari a les parets i ja fa temps que no es veu les parets i la veritat és que és un hobby que ja estic deixant perquè no hi ha manera. I bé, bueno, això jo porto molt de temps negociant amb l'Ajuntament de Reus per reubicar l'escola al centre de producció audiovisual de l'edifici Tecnoparc de la carretera Vallissens, allà on se fan les fires. Però bé, està costant. De moment no hi ha una aposta ferma i valenta per part de l'Ajuntament, és una realitat. I bé, doncs ho hem d'assumir. Hem d'assumir que al igual que les sales de cinema estem una miqueta sols i seguirem tirant endavant.
Quins motius us dones, si us que us els han arribat a donar per no tirar això endavant?
No cal entrar en detall. Simplement és una qüestió de veure la projecció o no veure-la. Vull dir, jo crec que alguna cosa veuen, però des de llavors no ho veuen com nosaltres, no? La projecció que pot tenir l'escola i la influència que ja està tenint al món, no? D'una manera o altra acabarem arribant a un acord o arribarem a trobar un espai adequat. Aquest és l'important. Al final, a cap i a la fi, és l'important.
Uh-huh. Doncs, cosa haurem de preguntar també. Farem arribar la pregunta a l'Ajuntament, als responsables, a veure què hi han de dir en això. Et volia preguntar també, Daniel, un dels teus objectius, de fet, lligat en això i en aquesta projecció, que ho llegíem fa uns dies també al Diari de Tarragona, és que Reus sigui set de rodatge, no? Que, per projectes de l'escola, i suposo que també oberts a que vinguin de fora aquí a col·laborar amb vosaltres.
Sí, jo vaig ser un dels creadors de l'actual Tarragona Film Office a Tarragona i sempre he cregut molt en fomentar, en promocionar el territori com un plató audiovisual. Per dos motius. El primer és perquè és una manera d'aconseguir riquesa al territori, aconseguir que tu penses que vingui un rodatge vol dir que deixa diners al territori, no? En tots els serveis, a nivell de llogar d'espais, a nivell de llogar material, d'hotels, de dietes, de tot. Vull dir, pensa que Juego de Tronos va deixar 10 milions d'euros a Girona per fer una temporada. Vull dir que és un cas especial, però, bueno, és una realitat. I bé, Tarragona ja es va sumar al tren, però sí que és cert que Reus, diguéssim que, bueno, ha deixat escapar una oportunitat darrere una altra, no? Llavors, bueno, jo sempre ho he vist com algú que realment és molt necessari, no? La segona cosa, com et deia, és el turisme audiovisual. Si venen projectes interessants, vindrà després el turisme audiovisual. Vull dir, és una realitat, és un tipus de turisme que funciona. I això, diguéssim que a les ciutats els hi agrada, no? Que vinguin els turistes, es dedica, es guanyen la vida, moltes empreses de serveis, no? Llavors, que, vull dir, al igual que hi ha una oficina de promoció turística, pues n'hi ha d'haver una que promocioni turísticament, audiovisualment, la ciutat. Dit això, Jo ho vaig posar damunt la taula fa molt de temps. Ara se'n parla una mica més, però la veritat és que damunt la taula està fa molt de temps i tornem una mica a la mateixa. Està costant molt, està costant molt.
Tenen altres prioritats, pel que es veu.
Bueno, és que saps què passa? Que tampoc entenc... Jo no sóc polític, llavors no... Més enllà de... Jo soc, al final sóc empresari i les coses les fem molt ràpid, els empresaris, no? Quan prenem decisions. Dit això, doncs no ho sé, nosaltres seguirem fent créixer l'escola, seguirem fent créixer la productora. Tenim moltes ganes de fer gran això i si l'Ajuntament algun dia es considera que ha arribat el moment, doncs estarem amb la porta oberta esperant, però en qualsevol cas seguirem treballant per no quedar-nos enrere nosaltres. Mm-hmm.
Seguiu treballant, de fet, com diem, esteu de rodatge aquests dies i també parlàvem abans del Palace, que tanca portes doncs, aquest 30 de març oficialment, i llegia l'altre dia en una entrevista teva que deies, llegeixo literal, si avui he aconseguit arribar a Hollywood és perquè de petit anava de sala en sala al Palace alimentant-me de pel·lícules increïbles. I sí. Aquest homenatge, tu li vols fer un petit homenatge també al Palace i, de fet, tancareu el cinema amb una projecció d'un curtmetratge de l'escola, no?
Sí. Bé, tot i que fins dimecres no sortirà la nota de premsa, però bueno, extraoficialment sí que puc dir que el Palace acabarà tancant no el 30, sinó el 31. A les 8 hi haurà segurament... Ho estem acabant de tancar, per això no s'ha fet oficial encara, però bueno... Ja,
dimecres que... donarem les dades concretes.
Sí, exactament. El dimecres ho acabarem de rodonir tot. Però vamos, segurament acabarà sent això, no? El 31 a les 8 de la tarda... passarem l'últim curtmetratge que hem fet d'escola, que és el Marcianos de Marte, que es va estrenar el passat Filmets de Badalona i ja va guanyar la millor producció catalana 2016. Vull dir que no és Timecode 2, perquè molta gent m'ho pregunta, però bueno, jo crec que xalareu.
Doncs vinga, molts projectes per endavant, aquest rodatge que teniu aquests dies, alguna cosa que tinguis així aviat a l'agenda, a la vista, que ens puguis explicar?
Bueno, aquest és el rodatge que estem fent ara, és el primer de 14, vull dir...
No? Ah, o sigui que 13 més per davant, no?
Clar, és com et deia, cada alumne fa el seu curt i la veritat és que portem des de l'octubre treballant-hi, des del primer dia de curs, i bé, està sent una... molt bonic, no?, veure per primera vegada els rodatges de... i com s'enfronten els alumnes per primera vegada, no? Tot plegat per ells és el cel també, no? Parlant de cels.
Escolta, que has dit que el primer que guanyi un Goya, el primer alumne de l'escola, li produiràs una peli. Això ho mantens?
Sí, no, totalment. Això al final passarà a la història, no? Però ho vaig comentar així de passada en una entrevista i veig que us heu quedat tots.
Ens encanten aquestes promeses.
En titulars i sí, me fa gràcia i la veritat és que... respon a una pregunta que em va fer un alumne una vegada i crec que sí, totalment d'acord. O sigui, al final és la meva manera, és la meva aportació a aquest concepte de crear indústria a la província de Tarragona, no? És a dir, clar que jo tinc la meva carrera, els professors tenen la seva carrera, cadascú s'ha de buscar, però l'escola ha de respondre a alguna més enllà de que facin uns estudis, no? Jo crec que el cinema ha d'estar més compromès amb la sàvia nova i en aquest aspecte crec que ara mateix tenim les eines de sobre per poder produir una òpera prima, no?
Uh-huh. I per cert, que aquesta setmana abans d'acabar tenim Festival Europeu de Curtmetratges a Reus, suposo que també tindràs temps, no?, per passejar-t'hi bastant.
Bueno,
estàs implicat?
Estem implicats perquè hi ha un premi honorífic a Timecode.
Sí, vam parlar dijous.
Així que bé, la veritat és que molt content... molt content de que la teva ciutat un cop més ho celebri, el teu un èxit i que a través del FEC, pues, evidentment, sempre fa molta més il·lusió. No? Uh-huh.
Doncs el Daniel Villanueva és director de l'Escola de Cinema de Reus. Si tenen dubtes, volen saber més sobre l'escola, es volen apuntar, ja saben, busquen el LECIR. I allà tenen tota la informació. Daniel, gràcies per estar aquí i ja saps que això és casa vostra, quan vulgueu.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
El Sibarita.
Vinga, 33 minuts que passen de la una. Ruth Guerrero, hola una altra vegada.
Hola una altra vegada.
Estem molt ben acompanyades, sí, avui de dia. Sí, sí, anem, sí, a presentar les nostres convidades, que avui està ple de dones aquest estudi. Comencem per la Maria Rosa Costa, que ve del Mercat Central Directe, de la Pesca Salada Vidal. Maria Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies. A més, repeteixes, eh? Vas venir,
sí,
gritar,
sí, 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 m'estimeu molt, m'estimeu molt.
És que som molt fans del bacallà, sí, aquí, sí, t'he de dir. O sigui que, sí, a veure.
Gràcies, gràcies.
Presentem, ara parlarem de bacallà amb la Rosa, però deixi'm que presenti també a la protagonista del nostre celler d'avui, és el celler Clua, també es diu Rosa, la TVL de Vilalba dels Arcs, la Rosa Domènech. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
T'agrada el bacallà, tu, Rosa?
Molt.
Sí, de fet, la Rosa m'ha dit, amb els nostres vins, perfecte, això.
Sí, sí.
O sigui que ara...
Un vi especial per al bacallà.
Oi, bueno, ara ens ho expliques en profunditat, això, no? Oh, Ruth, sí, no sé, jo si hauríem d'haver fet aquí una degustació.
Doncs per què no? Sí, a mi m'encantaria.
És quaresma, toca,
això. A més, jo sé que a la parada tenen coses fredes, o
sí,
no?
Sí, tant.
Per tal de menjar-les ja in situ en el moment, eh? O sigui que...
El proper dia això ho hem de preparar millor, eh?
Sí.
Que aquesta hora ja ve la gana.
Les convidem i ja està. A més, han fet molt bona... Tenen molt bona connexió. Entre roses, deu anar.
Entre roses, va.
Clar, que sí, el nom ja s'hi diu.
Escolta, Rosa, vosaltres, Rosa Costa, vosaltres, evidentment, ara parlem de bacallà especialment, perquè ara és una època en què hi posem especial, no sé si atenció o carinyo, no? Potser,
sí,
noteu això?
Home, sí, aquests dies se'n venen, a veure, bacallà, sí, se'n ven tot l'any, no? Però aquests dies, clar, o sigui, per tradició o per convicció religiosa, pues, se'n ven més.
Mm-hmm. Quin és el que més demanem ara, en aquesta època de l'any?
Bueno, en aquesta època de l'any es demana, pues, bacallà sense espina. El bacallà amb espina ja està passant, sí, a segon, sí, terme.
Això volem, facilita, volem... una mica la vida, no?
Sí, sí, bueno, o més comoditat, o no saps com dir-ho, no? Perquè el bacallà sencer amb espina, el de, que ha menjat sempre, mm-hmm, de tota la vida... Allí on hi ha la cua, clar, i on hi ha les ventresques, això ho fas bullit amb una patata i, bueno, el gust no té res a comparar amb el que no té espina,
sí,
no?
Sí.
El que no té espina, doncs el podem fer a la llauna, rebossadet, podem fer brandades, podrem fer esqueixades, podem fer carpatxos, però, clar, avui dia què passa? Que tots anem a sense espina, a la comoditat, no?
Sí.
A part... Doncs la gent gran sí, la gent gran d'una certa generació, diguem-ho així,
sí, sí,
ells sí, ells prefereixen el bacallà sencer de tota la vida, mm-hmm, com s'ha menjat sempre, no?
Sí, salat o dessalat, en aquest cas?
Home, avui en dia se'n ven molt més de dessalat. La comoditat, sí, a veure, la gent treballa, no podem, mm-hmm, tindre els mateixos... Els hàbits han canviat, no? I llavors, mm-hmm, si els hàbits canvien, tu també has d'anar canviant i t'has d'anar adaptant a el que la societat et demana, no? Avui dia... A veure, el bacallà és molt bo, però té un procés laboriós, no?
Uh-huh.
L'has de comprar, l'has de dessalar, has de pensar els dies que els tinc amb aigua, l'haig de canviar l'aigua, no l'haig de canviar... Clar, tot això avui en dia, la gent jove, jo reconec que no, ni té temps ni té ganes d'aprendre-ho ni de res. Pues, per què? Doncs llavors estem nosaltres, els professionals,
ara,
per poder-ho fer, doncs, i
sí,
que la gent ara tingui tota la comoditat.
Ara, tu, escolta, Rosa, si tens alguna pregunta, tu quan vulguis.
Bueno,
aquí...
Jo li preguntaré com es fa, com es dessala, perquè és una tècnica.
No, és que
és
això
una
és
tècnica,
important.
No?
És la pregunta.
Això és important. Primer, d'on ve? A veure, el bacallà.
Mira,
que trobem
bacallà,
a la vostra pesca salada... O
el bacallà
ve?
Autèntic, el Gados Murua, ve d'Islàndia.
Ah.
El bacallà necessita aigua freda i profunditat. Llavors, avui en dia, hi ha altres històries, no? Hi ha peixos que els salen i els fan passar com a bacallà, però bueno, aquí ja no ens hi posem. Posem-se amb el professional. El Gados Murua és l'autèntic bacallà. Aquest bacallà es pesca, bueno, clar, es pesca, uh-huh, el vaixell mateix li treuen el cap, li treuen totes les vísceres i allí mateix hi posen una capa de sal. Uh-huh. Llavors, quan arriba a terra... es torna a posar una capa de sal, una capa de bacallà, una capa de sal, una capa de bacallà. Allò està un mes, amb, mm-hmm, aquesta sal.
Sí.
Llavors d'allí es treu i es va anant canviant, no?, l'ordre, doncs, que han posat el bacallà. es torna a posar el de dalt a baix perquè tot pugui agafar la mateixa sal i llavors està uns 4, de 4 a 6 mesos, depèn de la curació que un li vulgui donar, no? Però el mínim són 4 mesos amb sal i llavors, o 6 mesos. I a partir d'aquí llavors ja el bacallà ja ve cap a Espanya, cap a Portugal, cap al seu origen que hagi d'anar, i llavors ja és quan nosaltres aquí tenim la nostra feina. Tallal i tota. Tallal. Després hi ha una cosa que avui en dia hi ha el fetge de bacallà, que el fetge de bacallà és com si... És la, no, tenim la imatge o la, el gust associat a quan jo era petita que ens donaven oli de fetge de bacallà.
És veritat, això em sona, sí.
Allò era horrorós. Era horrorós.
Ai, jo no.
Ara no. El fetge de bacallà el podem fer amb unes torradetes, amb una reducció que de taronja, panses i brandi, i està boníssim. El fetge porta molta vitamina A i D i molta proteïna. A més, el fetge aquest és baix en greix.
A la Rosa li estàs donant idees perquè ha fet una cara i això clar, jo no ho sabia.
No en tenia ni idea.
Jo tampoc, eh?
L'haurem de tastar, això.
Són coses que no se saben, no? No es coneixen. O ho coneix una certa gent, però no tothom.
O sigui que això ho hem de tastar. O sigui que tots cap al Mercat Central de Reus, a la pesca salada Vidal, a buscar aquí la novetat que ens acaba d'explicar la Rosa.
El fetge, sí.
Jo et preguntava el d'on ve, perquè jo crec que és important, si a vegades anem al súper i mirem les etiquetes, que aquí fem campanya sempre perquè la gent compri amb una mica de consciència, doncs jo crec que és important saber que vosaltres ens, no, diguéssim, ens certifiqueu aquesta traçabilitat que es diu del producte.
Sí,
no?
Com ho podem saber que és un autèntic bacallà? Pues per la pell. La pell és més fosca i llavors té com una curva blanca al mig. Ara, clar, això en pic nosaltres ho hem tallat i hem fet totes les porcions de cada cosa, és difícil veure-ho, però tu ho notaràs amb la textura i la melositat quan te'l mengis. I quan treguis la pell, la pell és suau. Amb altres bacallans injectats amb sal, a punto de sal, tot això, la pell és més dura, és més insípid, no? La melositat és diferent, perquè clar, no és el mateix un producte que té un procés de curació a un producte que agafen, injecten salmorra, congelen i a vendre'l. Clar, la melositat és, no pot ser mai igual.
És diferent. I et preguntava la Rosa, com això de dessalar, com,
de dessalar, com ho feu? A veure, depèn de quines parts, no? La part primeta, uns 3 dies. La part doble... uns 4 o 5 dies amb aigua a la nevera, entremig d'aquests 4 o 5 o 6 dies que tu el puguis tenir, si és a l'hivern, 5 o 6 dies, si és a l'estiu, uns 4 o 3, uns de 3 a 4 dies. Entremig hi canvies un parellet de vegades l'aigua, però el tornes a deixar a la nevera. Això sí, la nit abans de fer-lo, fora de la nevera, amb l'aigua canviada. Perquè la nevera, què ens fa? La nevera ens hidrata el peix i va agafant l'aigua que necessita i va augmentant. Fora de la nevera és quan s'acaba de dessalar. No hem de tindre pressa.
Sí, sí. De prendre nota.
Hem de prendre nota, és veritat. Però és veritat que el que dius, no? Cada vegada, com que ens faciliteu molt, que ja ens ho doneu preparadet, net, no? Allò sense espina, vinga, ja. I has dit abans una paraula màgica, Rosa, que a mi se m'han obert els ulls. Quan has dit brandada, perquè a mi és una cosa, és una perdició.
Sí,
és una perdició. La feu vosaltres?
Sí.
Ah, això és, que això és important, eh?
Sí.
Vinga, al mercat.
La fem nosaltres, fem les brandades, els bunyols, les croquetes, tenim bacallà cuinat. Tot. Carpatxos també fets, pebrots farcidets amb la brandada que dius tu que t'agrada tant.
M'encanta.
Llàstima que te n'hagués pogut portar.
Hauràs de tornar.
Tu portes el vi, jo portaré el bacallà.
I ja està, aquí fem un bon
maridatge.
La veritat és que els productes són moltíssims, no? El bacallà, o per fer-lo, doncs mira, ja al forn, o esqueixada, però és el que dius, no? Brandada, bunyols. Ara suposo que els bunyols van que volen, no? Que és quaresma i anem tots darrere dels bunyols. En feu cada dia o què, Rosa?
Sí. Bunyols, les croquetes, això es fa cada dia. El que passa que per Quaresma, el dia de Divendres Sant, suposo que és per tradició, no? Es continua cuinant el bacallà. La cassoleta de Divendres Sant es continua fent molt i el bacallà, la gent més jove, pues, el cuina ja diferent, no? Però sí,
escolta,
sí,
ja saben. O sigui, si tenen ara mateix allò antull de bacallà, poden anar cap al mercat. Fins a quina hora hi sou?
Hasta les dues.
Fins a les dues, eh? Has deixat a l'Ilde al Mando.
Sí.
No?
Sí.
Llavors, si no, doncs demà al matí, ja
quan
saben,
vulgueu,
aquí a buscar.
Estem.
Des de 1969, Rosa, al mercat.
És la tercera,
eh?
Generació.
Déu-n'hi-do, o sigui que en saben una mica, no?
Sí, en saben una mica. Que bé. Ho tenen molt bé, eh, la parada.
Fa un goig que enamora, jo tinc aquí el Facebook obert. Ai, home, sí. Que
els... I s'ho passen molt bé allà, eh? Sí, sí bueno, procurem. A la parada.
Procurem passar-nos-ho bé.
I tant, que si això és part de la vida del mercat.
Home,
i
tant.
És que ens agrada molt a la Ruth i a mi, això.
Ai, sí, eh? Sí, és que el mercat és això.
És vida. Tant que sí.
Ens passem la vida allí.
Doncs ja saben, eh? La Rosa i a l'Il els troben aquí a la pesca salada de Vidal al mercat. I escolta, l'altra, me'n vaig a l'altra Rosa, la Rosa Domènech. Quin és el vi específic que feu al celler Clua de Vilalba per al bacallà?
Bé, l'Il·lusió, que és un vi de garnatxa blanca. La garnatxa blanca, que és la nostra varietat estrella, no? Una mica la, sí, la que dona bandera a la Terra Alta, no? Llavors, combina molt bé amb peixos salats i amb el bacallà. És amb un dels que més veio, sí, de sempre. Quan algú em pregunta, dic, amb un bon bacallà o amb un risotto, per exemple, amb un arròs, no? Però amb el bacallà sempre el recomanem perquè és que, a veure, jo crec que és un menjar que el teníem una mica oblidat, suposo que tu ho saps millor que altres, perquè jo que sóc de poble, sí, sí, era menjar de pobres, no?
Sí, sí, és que abans era menjar de pobres.
I jo a casa sempre l'hem viscut, a part de per tradició, no? N'hem menjat molt sempre, però és un peix que realment està una mica, crec que, oblidat, no? Ara ja, també.
Bueno, no creguis, se menja molt de bacallà.
Sí, sí, no. Ja.
Sí, el que passa que és el que està oblidat és el que us deia abans, no? Les parts amb espina. El de més no, però la part amb espina sí.
Bueno, doncs ja sabem, amb qualsevol, el fem com el fem, no? Rosa, el bacallà, aquest il·lusió de garnatxa blanca, perfecte, no?
Perfecte.
Doncs ja sabem, vinga, una ampolleta de garnatxa blanca del celler Clua i després a buscar el bacallà. Em paro 30 segons, senyores, per la publicitat i continuem amb els vins, eh?
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, que arribem a 3:15, com dèiem, a la carta d'avui del programa, els vins del celler Clua, de Vilalba dels Arcs. Escolta, Rosa, que et va recomanar el Marco, de Bernabí. No sé si això li hem de donar les gràcies o no.
Sí, la veritat és que tenim molt bon. Crec que a la Terra Alta la sort que tenim és que tots els cellers petits i som tot gent jove que ens hem quedat al territori, ells en aquest cas han vingut,
sí,
però tenim molt bon feeling tots i intentem pues, defensar-nos uns als altres, no? Mm. És el que passa, suposo, com al mercat, pues, que les parades s'intenten, sí, sí, no? ajudar uns als
clar,
altres, doncs pues, nosaltres fem el mateix, mm, una mica.
Escolta, explica'ns, Rosa, com neix aquesta història del celler Clua, perquè no sé si tu hi ets des del principi.
Jo
no,
sóc
no?
L'afegida.
Però ja de casa, no?
Com és això?
Bueno, els dos som de Vilalba, el Javier és que és el que hi fica nom al celler, és la cinquena generació, els seus avis, besavis ja feien vi. De fet, els pares del Javier i el germà encara fan vins a granel. I el Javier l'any 95 decideix, bueno, va estudiar enologia i decideix obrir el seu propi celler a la casa dels avis. Els dos som enòlegs i els dos teníem ganes de tindre un projecte en comú i vam poder comprar una finca i fer un celler pues, per poder tenir això, un projecte ensemble, no? Una mica, tirant endavant.
Per tant, hi ha història darrere de fer vi, no? com moltíssima gent a la zona, no? A la Terra Alta,
sí,
hi ha,
bueno,
la demarcació
avis,
Tarragona.
El meu avi feia vi, el que passa que després, bueno, les generacions hi ha gent que ho deixen, hi ha gent que ho agafen, en el cas del Javier va seguir endavant i, clar, pues, és una cosa que hem volgut defensar, no?
Doncs fa el canvi aquest del pas del vi a granel, no? Del vi a doll, a la professionalització, no?
El 95 va fer el primer vi, però el celler en peu, o sigui, obert de portes, seria l'any 97 i és quan ja comença pues, amb els vins embotellats, amb una mica amb una trajectòria, no? De fer, haver estudiat enologia també et dona una visió, que jo sempre ho dic, que els avis no és que fossin, no ho fessin bé, sinó clar, que a vegades algun coneixement era per l'observació, no era pel coneixement. Llavors la sort que hem tingut nosaltres és que hem pogut estudiar i que hem pogut aprendre de les seues vivències, també, no? Una mica.
O sigui, 97, o sigui, aquest any 2017 és aniversari important per vosaltres, no?
20 clar, anys. Ho deixarem hasta els 25, per això.
Ah, sí? Ah, no fan... Home, però...
20 ja està bé. 20 ja està bé. Sí, també sí, la Rosa sí, ens deia des del 69, no? Tercera generació sí, també, que els aniversaris s'han de celebrar.
Bueno, sí.
Celebrarem el vi i el bacallà, eh?
Sí.
ens trobarem.
Farem un bon marit. Jo crec que podíem quedar.
I tant, quan vulguis.
No, escolta, nosaltres hi volem ser,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Volem ser. Sí. Això ho feu, si, tant si ho feu aquí al Mercat com a Vilalba, nosaltres venim, eh? La Ruti i jo ens apuntem i fem un programa en directe, eh?
Esteu convidades.
Sí, 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 no, de fet, el restaurant que tenim a Vilalba dels Arcs, que és el Nou Moderno, cuinen molt el bacallà. I és un dels plats sempre estrella al menú. Vull dir que és una bona ocasió per a que vinguis a... Veus, quasi que t'arrastro a Vilalba una mica, ja que m'has dit que és mig de Miravet,
Vilalba, jo estic a mig camí.
T'hauràs d'agafar festa aquell dia.
Sí, 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 tant.
Baixarem totes tres des d'aquí.
Anirem de ruta.
Explica'ns una mica, jo he estat... per cert, els dic el web del celler, per si de cas, www.cellerclua.com. Hem parlat del blanc, aquest il·lusió blanc, que 100% garnatxa blanca, no? En honor a la terra, evidentment, a la terra alta, però també teniu un altre blanc encara, el Mas d'en Pol.
El Mas d'en Pol. Bueno, nosaltres som una empresa familiar, que al principi no ho hem dit, llavors, a part de que provenim d'això, la sort que tenim és que els nostres avis tenien les vinyes i, per tant, això ens ho han transmès en altres, i tenim vinyes velles, amb això hem anat fent diferents tipus de vins. El Mas d'en Pol és un vi d'una finca que es diu Mas d'en Pol, i és un vi blanc que és ja, el blanc i amb negre, que estan fets de garnatxa. Sempre la base dels vins és la garnatxa, tant en blanc com en negre, però amb altres atributs, com podrien ser varietats forànies, que ens han ajudat una mica, pues, a fer vins una mica també més per a tothom, no? Ara estem una mica a la Terra Alta, està en peu amb sí, la garnatxa, però fa uns anys, quan nosaltres vam començar, hi havia pues, més estil de vins, més frescos, amb més chardonnay, sauvignon, moscat, no, altres varietats, no? Una mica merlot, syrah... Llavors això vam jugar molt amb aquests vins, però sempre pensant amb la garnatxa, no? I de fet, el 2011 vam fer l'il·lusió blanc i en 2015 hem fet l'il·lusió negre, que també és garnatxa 100%.
Per què il·lusió? Què simbolitza? Sí. A mi sempre m'agrada anar aquí al,
bé, abans quan hem parlat, no, de que els noms i és difícil posar noms als vins, perquè entengueu que el nostre és un àmbit familiar i que ens ajuda sense la família. O sigui, jo sempre sóc la cara visible, però al darrere hi ha molta més gent, a part del Xavier, clar. Però hi ha molta gent de la família que ens ha ajudat. De fet, el Mas d'en Pol, el que us he dit, és una finca que es diu Mas d'en Pol. El Millennium el va treure el Xavier perquè, encara que tothom després va posar aquest nom i va ser molt usual, però li venia molt de gust posar perquè va ser quan va començar, no? I de cara al futur mirant pues, una mica més enllà. I l'il·lusió és una història una mica trista però molt bona. Es va morir el meu pare i va néixer el nostre nebot, que és el fillol del Xavier. Llavors aquest nano que ens va donar pues, molta il·lusió per seguir endavant. I bueno, pues, li van posar il·lusió per aquesta raó.
I tant, doncs, és una bona raó.
És una bona raó. No? I de fet van néixer les dos bessones, que són les filles de la germana del Xavier, i van fer l'il·lusió negre, que és un 50-50, 50 garnatxa fina, 50 garnatxa peluda. El fet de que són les dues nenes. Vull dir que podeu entendre que realment darrere d'aquesta manera de fer sempre hi ha la família, no? I un esperit de que ens han estat ajudant moltíssim. No?
A mi m'agrada molt conèixer les històries que hi ha darrere per això, perquè de vegades els diferents cellers que aneu passant per aquí sempre dieu que al final el que voleu és explicar una història, no? Amb aquests vins, que cadascú després, quan el bebem, hi veiem coses diferents, no? Però aquí està, ens doneu l'inici com de la història i ja...
Bueno, jo crec que quan tu fas les coses perquè realment t'agrada i ho vols fer, transmeteixes que dintre d'aquell vi hi ha un sentiment. De fet, el vi, jo sempre dic que són sensacions i moments. I per això a vegades diuen que cada vi és per un moment o, no, o et recorda alguna cosa o una sensació. Llavors, és molt important que tu, quan facis un vi o quan el provis, te recordi alguna cosa. No? Llavors, en altres, fer vins ens suposa, a part de què és el que hem viscut i ens agrada fer, pues recordar moltes coses que estan passant dintre de la teva vida, no? Vull dir, i que pots donar a conèixer a altra gent, no?
Tenim aquests blancs, per tant, l'il·lusió i el Mas d'en Pol blanc, que amb el bacallà de la Rosa, perfecte, ens va això. I de negres ens has anomenat també el Mas d'en Pol. Teniu un Mas d'en Pol també barrica,
no? Un barrica amb 8 mesos de barrica i després el Millennium, que seria l'estrella de la casa, no? Que és amb el que hem guanyat algun premi important. I llavors aquest vi és una mica pues, el que vam començar al principi i és el que realment va donar a conèixer una mica el celler, no? Perquè ara ja sí que Terra Alta sona més i estem una mica ja més ubicats, però al principi pues, ens va costar una mica de defensar i és un vi de garnatxa amb cabernet i sirà.
Ara és el moment de preguntar el tema d'exportacions o com està aquest tema?
Bueno, aquest és un tema curiós. És exportació a Catalunya o export? És així, no? El país veí, quasi sí. Que no... no. És complicat. Etiquetem en català, això és molt complicat. I nosaltres portem exportant des del 2000-2001. Ja fa que estem en fires internacionals i tenim clients que ja ens coneixen des de... Treballem molt amb el sistema de simbiosi. La gent que ven el nostre vi ens coneix, nosaltres coneixem a la gent que ven el nostre vi i això fa que la gent es miri el que deies tu molt bé, no? La història. I com saben la història, doncs, bueno, també han crescut amb altres, perquè normalment són gent que té petites distribucions a diferents països, i això ens ha ajudat molt amb el tema exportació. I bueno, Catalunya sobretot, perquè jo crec que Catalunya ara està apostant molt, doncs, pel tema del vi català també.
Això ho diem, a més, moltes vegades amb el nostre Sibarita, que a més avui no l'hem saludat, és veritat?
No l'hem saludat, amb el que li agradaria.
Estàvem aquí tan entretingudes, el Carlos avui no. No podia ser, però ens havia deixat els deures fets i ens va dir, escolta, hauríeu de parlar de bacallà. I li sap molt greu, segur que li sap molt greu no ser-hi, avui tenen molta feina els companys de l'Orangeet, però bé, ja saben que els poden trobar al carrer d'en Vila número 2 de Reus, o sigui sempre. Que allà estan. De la producció que feu, quina és, Rosa, quina producció total teniu?
Estem fent unes 80.000 ampolles, més o menys. El celler està dimensionat per unes 120.000, però no acabem de fer. És a dir, no, encara no produïm tot el raïm que elaborem. No? Ja us he explicat que hi ha una mica el celler dels pares del Javier, sí. Això ens permet a altres sempre anar amb un nivell de qualitat molt alt i triar molt bé el que serien raïms, vinyes més velles per als vins com el Millennium o com l'Il·lusió. Llavors aquí vas a buscar sempre pues, triar, no?, una mica. I bueno, com són nostres també tens en compte de que segueixes tot el procés.
I d'aquests, quan se'n va fora? D'aquesta producció, quin tant per cent se'n va
fora? Hem arribat
a fer
un 90%.
Un 90%?
Però ara no. Ara ja estem treballant més aquí, no? Ja treballem molt més aquí, però hem arribat a fer molta exportació.
Sí, amb el que reivindica el Carlos, que sempre ens diu, no?, com pot ser que bevem tan poc aquí, sent productors.
Bueno, el consum és baix encara, no? Ara no me'n recordo exactament del consum, però Catalunya...
Crec que són uns 20 i pocs litres a Espanya per cap, no?, a l'any.
Per això, i a països com Bèlgica o països pues, més nòrdics, no?, que sempre hi fa més fred i que mengen més bacallà que d'altres, beuen més.
A Islàndia, exporteu a Islàndia?
No, encara no. Haurem de fer un canal.
Han de conèixer aquest Il·lusió Blanc, ja que allà mengen bon bacallà, no?, allò de proximitat. I la setmana passada, de fet, estaves a Prowine, no?, a la fira. No sé si aquestes fires, evidentment, per vosaltres, suposo que són una plataforma increïble, no?
Bueno, és una manera de donar-te a conèixer, llavors sempre anem a... Bueno, abans anàvem sempre amb altra gent, però ara ja anem amb un estand de Prodeca, que és Catalunya, un estand on tots els cellers catalans, i això dona molta visió. I, bueno, doncs tens clients que ja saben que aquestes fires són molt importants i ja venen a veure per conèixer noves anyades i tu no cal que vagis a veure els neix, o sempre hi ha algú, doncs, que està interessat en el mercat d'ara, no?, buscant vins de Terra Alta o buscant vins de Catalunya, sobretot, no? Per exemple, el mercat rus, que hi ha vegades que són mercats complicats perquè a vegades són de gran volum. Pues, aquest any hem vist que hi ha gent que busca volums més petits, perquè, clar, per exemple, l'Il·lusió estem produint 6.500 ampolles, no n'hi ha més. És un vi de finca, és un vi que està allí, que no n'hi ha més, o sigui que no, s'ha de ser honest, no se'n pot fer més.
Clar. Sí.
Llavors, pues, clar, són produccions petites que has d'anar repartint, no?, una mica. No seria com produccions grans de grans cooperatives que, pues, bueno, les botelles són molt... Hi ha molta més quantitat d'ampolla.
Jo sempre proposo que a la gent que s'animi a visitar els cellers, que us vinguin a veure, perquè també és una manera de que, no?, doncs coneguem de primera mà com ho feu i també a veure si així aconseguim incrementar una mica, no?, aquest de consum a casa nostra.
Sí. Consum amb moderació,
no? Però sempre,
consum, durant l'any.
Sí, no.
Però bé, us podem visitar perquè feu visites guiades i tastos.
Sí, sempre,
veritat,
sempre. Sempre l'únic és amb
cita prèvia.
Amb cita prèvia, sí. Val? Perquè en altre, al ser un celler petit, si no, els caps de setmana no es faria res més que estar allí, no? I moltes vegades no ve massa gent a la Terra Alta encara, estem encara per descobrir, tot i que de Reus estem prop,
Estem molt a prop.
Estem molt a prop. Però la gent es para, saps? Allò es queda a mig camí.
Doncs han de continuar una miqueta més.
I una miqueta més. Però bueno, ara jo que em ve el cap de setmana de Benvingut a Pagès, que és una bona oferta per a gent que vol descobrir explotacions agràries i cellers, i hi ha molts caps de setmana que en altres si posem les truques, les visites, i això sempre fa que després torni gent o que li digui als amics, no? Ai, pues mira, vam anar a un celler, vam estar bé, vam menjar bé, vam veure el poble, i bueno, i Setmana Santa, sobretot. Nosaltres, Vilalba dels Arts és un punt molt bo pel tema de la... Fem una passió, i fem un vi també de la passió.
Ai,
és
interessant.
Haurem de tornar.
Rosa, perquè m'estic en queda aquí un minut.
Haurem de tornar.
Clar, hauràs de tornar. M'ho apunto, això,
sí,
perquè ens en parlis.
Sí.
M'has de recomanar un vi abans de marxar, Rosa, a veure. Bueno, d'on vulguis, Demarcació de Tarragona, però...
Demarcació de Tarragona, bueno, és que n'hi ha molts, i faria malament, no? Però una persona que nosaltres hi compartim moltes vegades estants a fires internacionals és Mas Foraster, no sé si l'heu tingut o no.
Jo diria que no.
El Ricard.
Diria que no, però
el coneixerem. El Ricard i la Julieta són un encant de gent, i nosaltres hi compartim. Compartim això, alimentària, per exemple, sempre fem estant compartit amb ells, mm-hmm. i bueno, tenim molt bona relació, i és una gent que estan també pues, apostant per coses com el trepat, i donen a conèixer pues, varietats autòctones de la conca. Mm-hmm.
Molt bé, doncs la nostra recomanació, la seva és Mas Foraster, però la nostra és Celler Clua. Aquesta setmana, Rosa, ha estat un plaer tenir-te aquí.
Moltes
moltíssimes
gràcies.
I a l'altra Rosa, de la Pesca Salada Vidal, també un plaer. Tu vine quan vulguis, amb brandada o sense,
Quan vulgueu.
El que tu vulguis.
Sí, sí, jo us portaré la brandada.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
I amb això arribem pràcticament a les dues. Jo els deixo ara ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. L'equip d'Herrera en COPE torna demà puntualment a les 12:20. Gràcies per ser-hi un dia més.